La dona de la seva vida aborda un dels capítols més cruels de la història recent d'Espanya, el negoci dels nadons robats. L'última novel·la del periodista i escriptor Xavier Bosch narra la història de la família Estrada, on a través de la investigació periodística es destapen els secrets familiars més íntims i un dels escàndols més resolts. Avui al Connectats coneixem alguns detalls, alguns més, sobre aquest últim llibre de la mà del seu autor, en Xavier Bosch. Xavier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Content de tornar a ser amb vosaltres.
I descansat després de parir una nova criatura, suposo.
Sí, passa que ja fa mesos que segurament la vaig acabar el novembre, desembre, i després han vingut ja la fase de fer les cobertes i les correccions i les galerades i aquestes coses. Per tant, el moment important ja fa dies que ha passat.
La dona de la seva vida tractes el tema dels nadons robats. Què és el que t'hi porta a tractar aquest tema?
La indignació, la ràbia. Veure que, com vam veure fa una setmana, l'Amnistia Internacional requereix a Espanya que faci alguna cosa perquè porta 10 anys mirant cap a l'altra banda i fent avions de paper amb les denúncies de les famílies cap a la Fiscalia. No s'ha creat la base de dades d'ADN que requeria la Unió Europea. És a dir, no s'ha fet res dels deures que s'havien d'haver fet per posar fil a l'agulla a que la gent que li van robar el fill o els nens robats puguin retrobar les seves famílies respectives. Res de res. I aquesta indignació és la que m'ha portat a fer que el protagonista de la novel·la, que és un periodista investigador que fa documentals, que produeix i fa documentals, es posi a furgar sobre aquest escàndol tan gran.
Aquesta podria ser una de tantes històries d'aquestes famílies que encara conserven aquests secrets, no?
Sí, sí, bueno, hi ha gent que es morirà sense saber que va ser un bebè robat, hi ha gent que se n'assabenta massa tard, i la dificultat és que fins a l'any 99 a Espanya no era imprescindible posar en el registre el nom de la mare biològica. De manera que si ara vas a buscar, si ets un bebè robat on tens sospites i vas a buscar i ets adoptat o et creus que ets adoptat o i vas a buscar en el registre el nom de la teva mare biològica, no la trobes. I amb la qual cosa, si no trobes l'agulla en un paller, és molt difícil de trobar. Però si a més no saps a quin paller has de buscar, ja estàs absolutament desorientat.
N'has conegut alguna d'aquestes històries?
Sí, perquè vaig ser un àgora de TV3 fa 8 o 9 anys, on vam parlar amb 6 testimonis de casos d'aquests, tant d'una noia que buscava la seva germana, que havia nascut quan ella tenia 2 anys i la van robar, van dir que era morta i després va resultar que no havia mort, sinó que l'havien venut a una altra família. Bé, he conegut casos i això és el que m'ha portat a documentar-me per escriure La dona de la seva vida.
Com ha estat aquest procés de documentació?
Bé, lògic, com tots els processos de documentació, doncs mirant de parlar amb testimonis, recuperant el programa que vaig fer, mirant-me els 2 documentals fantàstics que va fer TV3 en el seu moment, de la Montserrat Armengou i el Ricard Belis, buscant la literatura, buscant la llei europea, buscant la llei espanyola, buscant què s'ha fet aquí, parlant amb sos bebès robats, amb l'advocat que va denunciar 200 casos a la Fiscalia Espanyola. Bé, la tasca normal de documentació d'una novel·la.
I quan furgues en aquesta ferida, tota aquesta informació que reps indigna encara més, m'imagino?
Sí, perquè veus la desesperació de la gent, que no se'n surt i segurament o difícilment se'n sortirà de retrobar la seva veritable família. I això, o sigui, un bebè robat, al capdavall, és un segrest etern, és un segrest de per vida, és un segrest que dura... O sigui, ara fa 40 anys que els culers patíem el segrest del davanter centre, del Quini, no? Van ser 30 dies, horrorós. Acaba de sortir un llibre sobre el segrest de la Maria Àngels Feliu, gairebé 500 dies, lamentable. Tots hem vist segrestos d'ETA horrorosos, però un bebè robat és un segrest de per vida. I això és un crim de lesa humanitat, una desaparició d'una persona, que no prescriu. I en canvi a Espanya prescriuen. La ONU diu des de l'any 68... un crim d'aquesta mena no ha de prescriure mai. Aquí, quan es va jutjar el primer cas, que era el del doctor Eduardo Vela a Madrid, el primer i únic cas que s'ha jutjat, la sentència de l'Audiència Provincial va ser que certament aquell home havia comès tots els delictes dels quals se'ls acusava. Però, en canvi, automàticament la mateixa sentència deia que havia passat massa temps i que ja havia prescrit i, per tant, se'n podia anar a casa. I aquell senyor, amb 85 anys, i les butxaques plenes de robar criatures, de jugar a ser Déu, de prendre uns fills d'una família i donar-los als altres, se'n va sortir.
I per abordar aquest tema tan delicat, tornes a recuperar la investigació, el periodisme...
Sí, em calia. He tingut necessitat de recórrer al periodisme perquè quan la justícia fa aigües, el que ens queda és això, ens queda el periodisme. Explicar-ho aquí a través del protagonista, del Joel Estrada, i jo a través de la ficció, allò que segurament un advocat denunciarà pels canals habituals o requerits normals, o que el periodisme farà a través de la televisió o de la premsa. No?
I durant tot aquest temps, com creus que ha tractat la premsa aquest tema?
Poc i malament. Perquè ho vam saber tard, o perquè el paraigües de silencis és tan gran que vam mirar també cap a l'altra banda. I quan es va descobrir el cas aquella de la monja Sor Maria famosa a Madrid, tot plegat, ens hem dedicat a seguir-la amb una càmera a l'espatlla, com si fos Isabel Pantoja per l'estació de Totxa anant a buscar l'AVE. I aquella dona es va morir, el doctor Vela es va morir, i tal dia farà un any. No hi ha imatges dels bebès robats. Hi ha imatges d'un assassinat, hi ha l'arma d'un assassinat, hi ha una catàstrofe aèria o natural, hi ha morts. Aquí no. Aquí són persones que potser no saben ni que són robades. En qual cosa, tampoc la televisió n'ha fet un... No ha tingut massa interès en aquest tema. Hi ha un pacte, hi ha una gran omertà i una cultura de silenci a Espanya amb aquest tema que no s'acaba d'entendre.
Anem als protagonistes d'aquesta història. Són els germans Estrada i la seva història familiar. El Joel és periodista d'investigació, diríem que és el fil conductor,
sí,
no?
D'aquesta
història, que descobrirà arran del seu treball els secrets de família. Però és la mort de la mare, la Maria, que serveix de punt de partida,
sí,
no?
Sí.
Què més podem explicar d'aquesta història?
M'interessava molt crear una família des de zero, una família normal com qualsevol de les nostres podria ser-ho, que quan perd la mare... perd el pal de paller, ella ho diu, no? Ella hi ha algun moment en vida, després que sabem que diu, escolta, jo sóc el pal de paller, quan jo desaparegui, tot això potser s'esfondrarà. Al contrari, quan tot perilla, els tres germans, per bé que viuen en llocs diferents del món, una a Barcelona, l'altra mitjà viu amb la seva parella a Copenhague i la petita, la Victòria, és pediatra a Estrasburg, quan tot trontolla, els tres s'ajuden, no? Hi ha un proverbi hindú molt bonic que diu, ajuda la barca del teu germà i la teva pròpia arribarà on arriba. Doncs aquesta novel·la, La dona de la seva vida, volia ser un homenatge als germans, a aquesta gent que té una pàtria comuna, que és la infantesa. Perquè els records, les olors, els moments, els jocs de la infantesa només els podem compartir amb els germans. Després, amb les parelles i amb els fills, ho podem explicar, ho podem recordar. Els hi podem fer 5 cèntims de com era tot plegat. Però jo, que només tinc un germà, sé fins a quin punt ens uneix tot allò que vam viure en aquells 14-15 anys que vam dormir a la mateixa habitació.
I la veritat, que és on arriba o intenta arribar en Joel, és el que posa una mica en perill els fonaments d'aquesta relació familiar. El Joel es troba entre haver de decidir en la disjuntiva de dir he d'assumir la professionalitat i la realitat de la meva família?
Aquest és el dilema ètic, el dilema moral, el debat que té interior el periodista, no? Fins on he d'arribar, fins on puc arribar a escatir, faré mal, no faré mal, val la pena fer-se preguntes si les respostes ens poden ferir. Va, tot això sorgeix a la novel·la on hi ha algun personatge que en un moment determinat diu vigila què desitges perquè ho pots aconseguir, no? A vegades buscar la veritat pot acabar sent un càstig, se't pot girar en contra.
Dius que cada família, això surt a la contra del llibre, dius que cada família té els seus silencis i cada país també.
Sí.
Val? Cal fer prevaldre la veritat per sobre de tot en un cas i en l'altre?
En els països segur. En les famílies has de fer un pacte de conveniència per sobreviure i gestionar-ho de la millor manera possible per no acabar de fer mal. La veritat no està sobrevalorada en aquest sentit, en el sentit familiar.
Aquesta és una frase que he sentit aquest cap de setmana, que es torna a repetir, la veritat està sobrevalorada i en alguns casos és evident que sí. En aquest cas, abans parlaves de les relacions que has tractat en altres llibres, en anteriors històries, les relacions amoroses, sí. Les relacions de parella, uh-huh. en diferents etapes de la vida. Aquí abordes altres relacions, que són les relacions fraternals.
Sí. En aquest sentit et deia, no? Aquesta... Compartim coses que no podem compartir amb ningú més, m'anava bé. Com tu expliques, havia en les tres novel·les anteriors molt íntimes o molt de sentiments o molt emocionals. Bueno, hi havia una història d'amor de 5 dies que justificava tota una vida. Després a nosaltres dos hi havia una relació de 30 anys d'amistat que es anava covant a foc lent i a paraules que tu entendràs explorava les relacions del món de parella a la gent que en té 50 anys ara que el telèfon mòbil ha irromput a les nostres vides i és sovint una caixa negra de molts matrimonis. No? Bé, vaig pensar què més, quin altre àmbit podia abordar pel que fa a les emocions i vaig pensar que li devia un homenatge al meu germà.
I escolta'm una cosa, creus que s'acabarà resolent aquest enigma dels nadons robats?
No.
O sigui, aquesta terra que s'ha tirat a sobre quedarà
sepultant? Sí, perquè la gent es va fent gran, la gent es va morint, van passant generacions, difícilment algú trobarà els seus pares biològics de debò, perquè no hi ha el banc d'ADN, perquè no tenen registres, perquè no hi ha res, perquè no s'ha fet res, i sobretot perquè no hi ha hagut voluntat. I cada any que passa... el silenci va posant més terra al damunt, no?
Som a un mes de Sant Jordi. Sant Jordi, aquesta gran cita que l'any passat la pandèmia ens la va arrabassar.
I tant.
Ho vam haver de celebrar en la més estricta intimitat. Tu com esperes que sigui aquest Sant Jordi?
Molt millor que el de l'any passat, naturalment, però millor també que allò que aquell sucedani que es va fer el mes de juliol. A mi em fa l'efecte que serà un Sant Jordi amb menys cues, menys aglomeracions, les taules més separades, tot més ben muntat, amb molta gent a les llibreries, però amb prudència, amb distància, els autors signarem menys, però això també és el de menys. Em consta que a Barcelona, entre els llibreters i l'Ajuntament, estan muntant una mena de... allò que es fa quan ve el patge reial abans de Reis, no?
Per sí, un campament, el campament, no?, que deien aquest any...
Sí,
bueno, un lloc fix...
Sí, però seran 3 o 4 o 5 llocs diferents, uh-huh. si més no a Barcelona... on estarem els escriptors com els patges i la gent farà cua però no en una mateixa llibreria allà al mig de la Rambla Catalunya sinó més separadament i, com ha de ser. Que firmem llibres els autors és el de menys. El que convé és que la gent s'ho passi bé, que es comprin molts llibres, que es llegeixin i que cadascú triu que li vingui de gust.
I aquesta celebració continuarà sent el termòmetre dels llibres de les històries que tindran més èxit al cap de l'any?
És el dia que més llibres es venen al cap de l'any, per tant és normal que els llibres que més es venen per Sant Jordi són els que tinguin més èxit també durant l'any 2021. Però vaja, és un dia que es ven de tot. O sigui, al final les llistes dels 10 més venuts representen un percentatge que no arriba, em sembla, al 30% del total dels llibres venuts. És a dir, la resta de llibres es reparteixen a l'altre gran percentatge del pastís. No, n'hi ha per tothom.
I escolta'm una cosa, hi ha algun aspecte, alguna història d'aquest últim any de pandèmia que t'hagi remogut com per dir, això necessita una història, ho he d'explicar?
Home, n'hem conegut moltes, no? Però no sé si ens ve de gust llegir-les, ni escriure-les, però sobretot llegir-les, perquè la realitat ha sigut tan bèstia, tan devastadora, que és la nostra guerra aquesta, no? Que sí, que de la Guerra Civil se'n van fer molts llibres i moltes històries, però de tothom tancat a casa, tothom patint, tothom amb por, els hospitals desbordats, la gent morint-se, matrimonis que en 5 dies, ja n'he conegut, no? uns molt amics dels meus pares, en 5 dies va morir el marit i després la dona, i eren d'aquí Sant Cugat. És acollonant. Per tant, no m'hi veig escrivint-ho, i pel que em diuen... els llibreters i les llibreteres, la gent entra a les botigues a dir-los no em donis res per llegir, que parli de la pandèmia i del confinament i de tot això. La gent vol distreure's i vol llegir altres històries.
Bueno, però m'imagino que amb el pas del temps, d'aquí uns anys, hi haurà algú que s'haurà de plantejar que li vindrà de gust explicar algunes històries d'aquestes.
Vaticino una allau de llibres sobre l'any de confinament. i tant de bo que només sigui un any.
I escolta, què ens deixa, o quines reflexions s'ha deixat a tu aquesta pandèmia?
Una lliçó, una cura d'humilitat per la humanitat. Ens pensàvem que al segle XXI érem invencibles, que la tecnologia, el 5G, la polla amb vinagre, que érem, perdó, que érem... Bueno, això...
Que estàvem el reis del mambo, no?
El reis del mambo.
Sí.
I aquí ens han baixat els fums a tots de cop. I s'ha mort, bueno, 21.000 catalans, de moment. és bestial. Bestial.
La dona de la seva vida, l'últim treball d'en Xavier Bosch, que avui l'hem repassat per sobre, molt per sobre.
No podem dir gaire coses perquè de les 7 novel·les aquestes que he fet en els últims 11 anys, aquesta és segurament la, a part de la millor, la més difícil de parlar-ne sense desvelar secrets o sense fer spoilers, que
clar,
és això que es diu ara, no?
Clar. La millor perquè és l'última, sempre se'n diu, no?
Sí, perquè els autors no som com els esportistes, que amb 30 anys ja comencem el declivi. En principi, l'experiència acumulada, el pòsit d'haver escrit més històries, de tenir més experiències vitals també, fa que, a l'hora de posar-te davant de l'ordinador i el paper, tot flueixi millor i tot, crec, quedi millor.
Escolta'm una cosa, aquest dilluns vas fer la presentació a Sant Cugat.
Uh-huh.
Tens un calendari de presentacions a...
Sí, sí, mira, em faré... després de la Sant Cugat me'n quedaran 15 abans de Sant Jordi.
15?
Sí. Per exemple, aquest divendres seré a Girona, dissabte faig doblet, al matí Banyoles i a la tarda a l'Escala, i diumenge al matí a Palafrugell. I així fins a arribar a Sant Jordi.
Bé, doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu, la dona de la seva vida, d'en Xavier Bosch. Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, com
i
sempre.
Que vagi molt bé.
Un plaer.
Bona tarda.